Ones de Pau, a Contrabanda FM.
La guerra empieza aquí. 15 antimilitaristas ocupan la base de la OTAN en Vétera, Valencia, y la convierten en un parque de fuegos. En el marco de las protestas contra la cumbre de la OTAN en Lisboa, en noviembre de 2010. Por octavo año consecutivo, un grupo de antimilitaristas han atravesado las vallas del cuartel de la Fuerza de Respuesta de la OTAN en Vétera, en una acción no violenta de desobediencia civil en el marco de las protestas internacionales contra la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Lisboa, el 19 y 20 de noviembre. El sábado 30 de octubre, a las 12:30 horas, un grupo de unos 60 antimilitaristas salen del pueblo de Vétera hacia el cuartel del mando rotatorio de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, vestidos con bata blanca y paraguas con símbolos antibelicistas. Tras recorrer, acompañados de música de Dulcina y Tabalet, algunas calles de la localidad valenciana. Poco antes de la entrada de vehículos de la base, en la carretera de Olocau, unas 15 personas atraviesan el recinto de seguridad de la instalación, pasando debajo de las vallas metálicas, ante la mirada impotente de los agentes de la Guardia Civil y los soldados de la Policía Militar que forman el fuerte despliegue de seguridad de la base. Uno de los grupos consigue incluso introducir patinetes y bicicletas pequeñas en el terreno militar, con las que transitan por la zona adyacente a las vallas, antes retenidos por agentes de la Guardia Civil. Otros antimilitaristas juegan a las palas, a fútbol y a otros juegos mientras son identificados. El ambiente alegre y divertido de los desobedientes contrasta con la actitud rígida e inflexible de los militares. Tras una hora de retención, los activistas son conducidos en los vehículos militares a la puerta principal de la base y puestos en libertad. La vuitena inspecció ciutadana de la base de l'OTAN de Vétera constituye un acto abierto de desobediencia civil. Se trata de una forma activa y simbólica a la vez de reclamar el desmantelamiento de esas mismas vallas que los activistas superaron. Es decir, de reclamar el cierre y recuperación civil y ecológica de toda la instalación militar y todas las instalaciones militares. Con esta acción, Alternativa Antimilitarista MOC también quiere señalar que guerras a miles de kilómetros, como las de Afganistán, comienzan realmente al lado de nuestras casas. Guerras como la de Afganistán comienzan realmente al lado de nuestras casas. Solo una constatación. Según declaraciones recientes a medios de comunicación del comandante jefe del cuartel general de la OTAN en Madrid, el cuartel de Bétera de Valencia será designado por la OTAN en 2011 para comandar todo el contingente de ocupación de la Alianza Atlántica en Afganistán, la ISAF. Repeteixo, segons declaracions d'aquest comandant, en cap del quarter general de l'OTAN a Madrid, diu: el quartel de Bétera en València serà designado por l'OTAN en 2011 para comandar todo el contingente de ocupación de l'Aliança Atlàntica en Afganistán, a través de les forces de la ISAF. Doncs aquesta era la crònica que llegíem d'aquesta acció que es va realitzar el dissabte 30 d'octubre a la base de l'OTAN de Bétera, la base Jaime I de l'OTAN a València. I avui ens acompanyarà aquí en directe el programa Dones de Pau en Carlos, d'Alternativa Antimilitarista MOC de València, per explicar-nos com va anar aquesta acció. Hola, bona nit, Carlos.
Hola, bona nit, què tal?
Benvingut a les zones lliures de Contraband FM, benvingut a la sintonia del 91.4 a la freqüència modulada de Barcelona. Com estàs?
Bé, bé, estem bé.
Bueno, gràcies per acceptar la invitació d'aquest programa i per participar. Bueno, com ha anat? Ja has fet la digestió d'aquesta acció directa aquí a la base de Bétera un any més o encara esteu tenint feina amb la difusió i amb altres temes?
Pues mira, estem fent ara un xicotet vídeo per a que la gent puga veure com va ser l'acció d'enguany, i res, en un parell de dies segurament el tindrem ja penjat per ahí, per internet.
Uh-huh. Molt bé. He llegit l'article que vau enviar a la web d'Insubmissia, d'antimilitaristes.org, on s'explica aquesta acció. Em quedava llegir al final una mica, però ens ho pots explicar tu mateix. Aquesta acció l'heu enmarcat en el que és aquest novembre anti-OTAN, aquest novembre en el que hi haurà la cimera de l'OTAN a Lisboa, el 19 i el 20 del mateix mes.
Sí, exactament. Sí, és el marc de la protesta d'enguany, perquè nosaltres estem implicats des de fa uns anys en una mena de xarxa internacional en l'àmbit europeu, sobretot, que està generant accions comunes i està generant un treball en comú molt interessant, no? I part dels resultats d'això, per exemple, és aquesta campanya descentralitzada, no? d'este mes, que res, culminarà en també les accions i les protestes en Lisboa, en paral·lel a la a la cimera de l'OTAN. Uh-huh. I, bueno, tenim a banda d'això de l'inspecció ciutadana, que va ser com la primera de les que havíem parlat. Després, pues, avui, precisament, el que passa és que no sé com ha anat, era la marxa a la base de Rota.
Uh-huh.
És una base d'ús conjunt entre Estats Units i l'estat espanyol. I pues, la tradicional marxa que es fa tots els anys a la base de Rota, pues, tenia lloc este cap de setmana.
Uh-huh. I avui en parlarem. Perdona, sí, Carlos, sí. Deixa'm dir que avui en parlarem després, a la segona meitat del programa, parlarem d'aquesta 25a marxa a Rota, aquí a la Badia de Càdiz, que s'ha fet precisament avui, aquest diumenge 7 de novembre.
Uh-huh. I després, pues, segurament hi haurà altres accions en altres ciutats, i després, pues, ja vindran les protestes, que serà com el número principal, no, de les protestes, no, perquè és molt interessant, sobretot no tan sols per les protestes en si mateixa, sinó també perquè poden també servir perquè a Portugal, pues, comença a quallar un grup, unes xarxes o uns grups pacifistes, antimilitaristes, que fins ara no han existit, no? I a banda del resultat de les protestes cara a la difusió de les crítiques i de visions alternatives i tal, també això té molt d'interès, no? Perquè per enfortir d'alguna manera també el moviment antimilitarista, o almenys una certa forma de protesta antimilitarista en Portugal. I per això estem col·laborant també des de la xarxa del MOC, d'Alternativa Antimilitarista, i les xarxes europees també per aconseguir això, no?, d'alguna manera.
Mm. A veure, si anem per parts, per recordar una miqueta aquesta acció a Bétera, que és la base de Jaime I, que és, és el quarter general terrestre d'alta disponibilitat de l'OTAN a València, uh-huh. Headquarters NATO Rapid Deployable Corps. Uh-huh. És la força ràpida, no? I deixem només abans de tornar a l'acció d'aquest 30 d'octubre, del dissabte, de fa uns dissabtes, en aquest comunicat, a mi és que se m'ha passat aquesta declaració, però ho dic que val la pena comentar-ho ara perquè ho he llegit, no? I ens ho pots confirmar tu. Bueno, evidentment, ho ha confirmat aquest comandant general del quartel general de l'OTAN de Madrid, que diu que el 2011 Bétera serà pues, designada per el comandament, no? Diguéssim, el quartel comandament per al que és l'ocupació de les forces de l'ISAF a l'Afganistan. Mm. Suposo que això deu ser rotatiu i li tocarà a Bétera, o com va això?
Pues en principi és una proposta, no? L'última paraula la té el govern central, i si no accepta, si no veu que és adequat, pues no, el quartel no aniria a l'Afganistan. Però en principi la idea és que l'OTAN proposarà que, pues, el centre de comandament que està instal·lat en la base de Bétera, pues, que siga un centre de comandament de l'ISAF en Afganistan. Sí, sí. Efectivament, això són declaracions del jefe de la caserna de la base de l'OTAN, que és una mena de subcomandament regional de l'OTAN que està a Madrid, a Retamares, a les afores de Madrid. Mm-hmm. Això van ser unes declaracions de fa pràcticament un any. I, bueno, en principi, ahí estan. Les coses són més complicades, no és simplement que l'OTAN diga això, sinó que també el govern ha d'acceptar, no? I per això, ho dic perquè en altra ocasió també ha succeït una cosa pareguda, i al final el govern va dir que el centre de comandament de Bétera no aniria a la missió que l'anava a designar l'OTAN. Però en principi està ahí, l'oferta es farà, i el 2011 Bétera serà li tocarà el torn dins d'aquest comandament rotatori de la força de resposta de l'OTAN, que a 6 mesos està en un dels 5 o 6 casernes de desplegament ràpid, i a Veterà li tocarà la pròxima rotació.
És més a nivell logístic, o també hi haurà màquines de guerres que passaran per Veterà?
En principi, és un centre de comandament desplegable. O sigui, que realment té la capacitat i està dissenyat per a desplegar-se, per anar al teatre d'operacions i des d'aquest entorn fer la seva missió, en aquest cas de comandament, de coordinació, etc. O sigui, que no es farà des de Vétera, sinó que la caserna, la part desplegable de la base de l'OTAN, que hi ha a Vétera, pues anirà, es transportarà físicament a Kabul, segurament, i des d'allà es farà les missions de comandament que estimen adequades, si és que finalment pues es produeix, no?, el desplegament.
Ahir el senyor Zapatero, el president del govern espanyol, va fer una visita secreta fins al moment de l'arribada. Un cop va arribar, doncs sí que es va fer pública aquesta visita, però ningú en sabia res, i va estar a Afganistan, i un diari avui deia que, bueno, recollia les declaracions del senyor Zapatero i deia que la missió serà àrdua i llevarà tiempo, diu. I bueno, deia altres coses que després potser doncs les puc llegir per compartir-les, però potser ens interessa més saber una mica el seguiment que feu vosaltres des d'aquí, des de València, que teniu aquesta base de l'OTAN més a prop, perquè clar, queda clar que la missió, almenys en la participació espanyola, serà llarga, a diferència d'altres països que ja estan fixant la retirada. A Espanya en aquests moments es compromet a través del seu president a allargar quasi indefinidament la seva presència, per molt que la ministra Chacón fa poques setmanes digués que el 2011 podria acabar la missió, i està clar doncs que no serà així.
Sí, sembla ser que tot i els nivells d'oposició que hi ha a l'opinió pública espanyola cap a la guerra d'Afganistan i a la presència de les tropes espanyoles a l'Afganistan, tot i això, pues el president Zapatero ha de demostrar contínuament una fidelitat cap a els plans, no, nord-americans, dels Estats Units a l'Afganistan. Pues jo crec que això és un deute que té des que es va retirar de l'Iraq. O sigui, d'alguna manera això va generar un deute que encara està pagant l'exèrcit, el govern espanyol, etcètera, no? I concretament de l'Afganistan. Per això hi s'entusiasme en augmentar la missió espanyola, els números dels soldats espanyols a l'Afganistan, en no parlar mai d'un calendari de retirada de l'Afganistan. Jo crec que tot això té relació amb aquella primera decisió de retirar les tropes de l'Iraq. I bueno, realment, i tot això és curiós, no? Perquè clar, és a nivell de la societat espanyola hi ha un rebuig cap a la presència de les tropes a l'Afganistan que és dels més alts, no? De tota la Unió Europea i segurament del món, no? Clar.
Després també avui també parlarem de l'OTAN. Bueno, donaré unes quantes dades de l'OTAN també, i és que m'he estat llegint el tractat de la, com en diuen exactament, el tractat de l'Atlàntic Nord, no? El que es va firmar a Washington, Estats Units, el 4 d'abril del 49, i realment és una autèntica mentida. Però clar, és que igual és veritat si parlem de la seva pau i de la seva llibertat. Llavors aquí potser ens hauríem de posar en la seva pell, no? I és que clar, no menteixen. Si la seva pau és això, si la seva llibertat és això, no estan mentint. I el que realment queda molt clar És la seva estratègia, doncs, de pressionar molt perquè l'opinió pública no es pugui rebotar i de controlar moltíssim a molts nivells la denúncia, no?, del que és l'OTAN. Això ja el gener del 2008 a Bucarest, amb aquesta cimera que es va fer a Bucarest, ja es plantejaven moltes d'aquestes coses evidents de control de l'opinió pública, si és que això vol dir alguna cosa, però ja ens entenem, no?, dels mitjans de comunicació i sobretot de qualsevol resposta de crítica amb l'OTAN, no? I sense anar més lluny, doncs, fa poquet els portaveus de l'OTAN, perquè recordem que és una organització política militar, s'atrevien amb tota tranquil·litat o desfachatez, no sé, a recomanar als governs que no disminueixin la despesa militar, no?
Sí, és una de les conseqüències més directes de estar dins de l'OTAN és això. O sigui, l'OTAN sempre, i al cap i a la fi, els Estats Units sempre va exigir als seus aliats que mantinguen un nivell de despesa militar més alt, perquè, bueno, d'alguna manera, sobretot en l'època de Bush, pues tot el muscle militar, pues, dels Estats Units sempre estava necessitant, no?, d'altres suports, no? Per exemple, a l'Afganistan, no? És l'exemple més directe. O sigui, que l'OTAN i els Estats Units sempre van exigir als seus membres un nivell de despesa militar molt alt. I bueno, això és així. I no hi ha un àmbit de decisió particular en els diferents països, perquè això és segurament una de les primeres coses de les clàusules que han de signar, no sé si estarà en cap paper, no? Però m'imagino que tots els polítics, tots els governants, no?, que formen part de l'OTAN saben que això és per a ser part del club s'ha d'acceptar això, i s'ha perdut, diguem-ne, de capacitat de decisió, no? I la despesa militar, pues ahí està, sí, però fins i tot en els moments actuals, no?, que s'està retallant, pues el govern espanyol, per exemple, està buscant noves maneres d'amagar, de fer com si retalla, però en realitat comptabilitzar despeses en altres ministeris perquè no apareguen en els comptes com despesa militar. Mm. O sigui, això que ja està fent des de fa uns anys amb el Ministeri d'Indústria, que està comptabilitzant com a crèdits el que són en realitat regals i subvencions a empreses armamentístiques per a fabricar, pues, els nous tancs, els nous fragates, els nous míssils, etc., que després que tot, de tot aquest diners és pues, prop de 24.000 milions d'euros que s'han canalitzat a través del Ministeri d'Indústria, encara no, aquestes empreses encara no han tornat ni l'1% de tot aquest diners. I bé, això són noves maneres, i fins i tot ara, en aquests moments, han de donar exemple també el Ministeri de Defensa, els militars, l'exèrcit i tal, pues també ara estan buscant noves estratègies comptables per a amagar d'alguna manera la despesa militar. I això, pues sí, és una de les conseqüències de formar part de l'OTAN, sí, exactament.
Deixa'm que llegeixi aquest preàmbul de la declaració de l'OTAN, Carlos, i després em dius que et suggereix, perquè potser fa temps que no te'l llegeixes, i realment és una mica el que deia abans, no?, de les mentides i les veritats, que segons qui les digui, pues, bueno, hi ha gent que, bueno, la veritat, bueno, sí que existeix una neutralitat, però el problema és que la veritat és la realitat, no? I la realitat de la pau i la llibertat que ens trobem avui, pues, ve determinada per aquesta gent en gran part. I aquest preàmbul del Tractat de l'Atlàntic Nord, o sigui, del manifest de l'any 1949, definien així aquest preàmbul. A veure, diu així: les parts d'aquest tractat reafirmen la seva fe en els propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides i el seu desig de viure en pau amb tots els pobles i tots els governs. Déu-n'hi-do, aquí ja Nacions Unides, com si li fessin cas, i com si no la dominessin ells també per fer el que volguessin, quan els hi convé, i després el desig de viure en pau amb tots els pobles i tots els governs. Clar, parla de desig. Una cosa és desitjar alguna cosa i l'altra és que sigui possible. Segueixo llegint. Decidits a salvaguardar la llibertat, l'herència comuna i la civilització dels seus pobles, basades en els principis de la democràcia, les llibertats individuals i l'imperi de la llei. Va salvaguardar la llibertat. Suposo que és la dels que estan més armats, i després l'herència comuna, doncs no sé què vol dir això, no sé, igual parla d'alguna tradició comuna, i civilització dels seus pobles, doncs, bueno, també doncs, potser serà l'occidental. Després ens acaba dient desitjosos de promoure l'estabilitat i el benestar a la zona de l'Atlàntic Nord. Suposo que per això hi ha hagut i hi ha encara tants caps nuclears a Europa, no? Uh-huh. Per estabilitzar doncs, aquest territori i el benestar de la zona. I ara sí, acaba dient resolts a unir els seus esforços per la defensa col·lectiva i la conservació de la pau i la seguretat. Ja, bé, la conservació de la pau doncs és, evidentment, la seva pau, no és la pau de tothom. I acaba amb la frase acorden, en conseqüència, aquest tractat de l'Atlàntic Nord. I, si passo pàgina, us podré dir qui el signava en aquell any 1949, França, Gran Bretanya, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Estats Units d'Amèrica, Canadà, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Portugal i Itàlia. Com sabem, Espanya ja entraria més tard. L'any 82. Bueno, clar, és que el problema també una mica amb aquestes accions que esteu fent aquí a Bétera, ja és la 8a inspecció ciutadana, el que voleu demostrar és això, no? que la màquina de guerra està aquí i que de pau res, no? Que les màquines de guerra no construeixen la pau mai.
Sí, bueno, està ese missatge de fons, perquè, clar, el missatge de fons d'aquest tractat, bueno, i tot el desenvolupament posterior i en la pràctica, no, de l'OTAN que tots coneguem, és que per aconseguir la pau s'ha d'estar ben armat i s'ha de tindre les millors armes i armes nuclears i si és necessari, etc. No? I nosaltres estem ahí confrontant això amb la idea de que bueno, realment des de fa anys això ha quedat demostrat que és fals, perquè si hi ha alguna cosa utòpica en tot això, jo crec que és un tractat, és molt utòpic, no? Si la paraula no estigués associada en coses que nosaltres sentim com a properes, pues jo diria que és clarament utòpic, però perquè vol aconseguir la pau a través de la guerra, de l'armamentisme, del militarisme, dels exèrcits, etc. No? I això és realment una utopia en el pitjor sentit de la paraula. És absolutament irreal. I la història pues, sense anar-se molt junt del segle XX demostra com de fals és això. No? El segle XX ha estat un segle de carnisseries, de guerra, de mort, de milions de persones, de civils, dels bombardejos sobre poblacions civils, etcètera, etcètera. I això demostra precisament que no és possible, no té sentit continuar dient que s'està aconseguint o caminant cap a un món en pau si continuen pujant les peces militars, el comerç d'armes, el militarisme. Nosaltres contraposem això, és a dir, si volem pues, ser un món en pau, pues, cal primer denunciar pues, tots els preparatius que té la guerra darrere. I nosaltres volem assenyalar com a antimilitaristes, primer, la nostra proposta és, creiem que és més realista que tot això, la més realista és que si vols la pau pues, has de desarmar-te, has d'abolir els exèrcits, has de transformar la mentalitat militarista en la que els governs i les poblacions viuen i veuen els conflictes. I a més, pues, també això, hem de assenyalar els preparatius i hem de veure com nosaltres estem relacionats, com estem vinculats a aquests preparatius. Perquè, clar, no és simplement unes mesures, unes polítiques que que prenen uns polítics en el nostre nom, sinó també que, d'alguna manera, sense saber-ho, sense ser conscients, estem també col·laborant. Per exemple, l'exemple més directe és pagant els impostos i amb un percentatge d'aixòs diners públics, pues s'està financiant, per exemple, això que deia abans, no? Per exemple, les indústries armamentístiques que estan fabricant nous sistemes d'armament. La nostra missió com a antimilitaristes és assenyalar això. O sea, està clar, no? La majoria de nosaltres pensem que la guerra és una barbaritat i que les guerres s'haurien d'acabar. Però si volem caminar cap a aquest futur, hem d'assenyalar que les guerres es preparen i es preparen així, i les guerres comencen així, no només des de les bases militars, des dels transports que porten els soldats i les armes cap a la guerra, sinó també pues, la nostra col·laboració tàcita, no? Per exemple, pagant els impostos sense criticar res, sense dir res, etcètera. Mm. O sea, per a nosaltres la proposta és l'abolició de l'exèrcit i l'acció és atraure l'atenció i assenyalar els preparatius de la guerra estan així al costat i estan en les bases i estan en les polítiques públiques i estan en moltes coses i estan també en l'ensenyament. Mm. I bueno, però nosaltres també com a antimilitaristes pues, també proposem, no, una metodologia com esta de l'acció directa no violenta, la desobediència civil, que, bueno, creiem que és molt eficaç per a generar debat, per a treure l'atenció sobre les coses que normalment estan amagades i segrestades del debat públic. Sí. I això és un poc el que volíem dir en esta acció i en pràcticament totes les que fem, no? És a dir, quan tothom està parlant d'Afganistan, però està parlant del que passa allà, nosaltres pues, assenyalem amb el dit i diem, no, Afganistan comença així. Sí, Afganistan comença, per exemple, a la base de l'OTAN de Vetera, i no és retòrica, és a dir, és, com dèiem abans, és que des d'aquesta base és una candidata per a anar a Kabul, a Afganistan, i dirigir i fer el comandament de les tropes de l'OTAN que estan desplegades i que estan assassinant a civils i que estan pues, generant, pues, allargant els pràcticament 30 anys de guerra que porta l'Afganistan seguits des de l'invasió soviètica dels 80.
Sí, sí, un munt de dècades i ben fotuts. Deixem fer-te una pregunta així compromesa o potser amb la intenció doncs, d'aprofundir una mica amb aquests últims minuts que ens queden de conversa, perquè després haurem de seguir amb Rota, amb la marxa de la base de Rota a Càdiz. Et comento, a veure, l'acció que heu fet és una acció directa no violenta, però jo personalment, almenys la meva opció personal serà fer una denúncia en els propers mesos o com siguin, des d'aquest programa o des d'altres espais de difusió, fer una denúncia de coses que creïn més problemes als poders, és a dir, denunciar empreses militars, per exemple, dir noms i cognoms. Això requerirà una investigació. No sé si és periodisme d'investigació o què. Jo no sóc periodista, jo com a molt seré comunicador o doncs seré d'interlocutor entre els diferents col·lectius antimilitaristes, no? Però crec que una línia pot ser aquesta, la difusió doncs, de noms i cognoms, aquella difusió, aquella denúncia que fa mal al poder, no? A la indústria militar, sobretot, al complex militar industrial. Però després un altre punt, evidentment, és l'educació, des de base, per les noves generacions i les que estan creixent. I després, a nivell estratègic, jo crec que el sabotatge, i hem de començar a poder-ne parlar, també des dels col·lectius que tenim la bandera de l'acció directa no violenta, hem de també entendre que el sabotatge no és violència i almenys jo ho considero així, i també doncs, posar-nos a jugar a aquest nivell també, perquè veiem que la cosa s'està fotent, s'està complicant molt i estan ja controlant moltíssim aquesta opinió i aquest debat, que de fet hi ha debat quan ells volen, els que controlen doncs, tota aquesta maquinària de guerra, i per tant jo crec que pot ser un camí. Et pregunto a nivell A veure, sense posar-te en un compromís, eh? Com entens tu aquesta estratègia més enllà doncs, de l'acció directa no violenta de doncs una ocupació pacífica com la de Bétera o altres que se'n fan, no? Mm-hmm.
Sí, bueno, el sabotatge forma part de la caixa d'eines que, en principi, dels que ens hem dotat el MOOC, vull dir, en principi el nou text, la nova declaració ideològica que es va fer després de l'últim congrés que van tindre a 2002-2003, pues bueno, està explícitament ahí, per qualsevol que vulgui veure-lo, està ahí, és el sabotatge. Està dins de les nostres possibilitats d'acció. Que passa és clar, és un sabotatge que, pues que té la forma també d'una acció. Es fa el sabotatge no tant per a obstruir o per a obstaculitzar directament amb la nostra acció pues la indústria militar o el comerç d'armes, perquè per això s'haurien de fer moltíssims sabotatges, sinó per al mateix que es fa una acció, per a cridar l'atenció,
no?
per a centrar l'atenció sobre una qüestió, per a fer veure a la gent, a la societat, el que està passant amb una determinada qüestió. La nostra línia és la línia, per exemple, del que s'està fent en el Regne Unit, per exemple, pues la gent dels Strident Ploughshares que fan sabotatges en els submarins que porten les armes nuclears del Regne Unit, o sabotatges pues molt concrets i molt centrats en una qüestió, o sea, no són sabotatges indiscriminats. I també, per exemple, en el Regne Unit també en una factoria que estava fabricant els F-18 que després es venien a la Força Aèria Israeliana. També es va fer un sabotatge de les oficines de la producció o a Suècia també hi va haver un sabotatge d'empreses de fabricants d'armes, però són sabotatges que van dirigits a cridar l'atenció, a treure l'atenció sobre la qüestió de que s'estan venent armes, s'estan fabricant armes i s'estan venent armes a països que estan en conflicte, que s'estan utilitzant per a matxacar a la gent, etc. O sigui, és aquest tipus de sabotatge el que nosaltres considerem com acceptable. Bueno, acceptable, vull dir, el que nosaltres faríem, no? I diríem, ho hem fet nosaltres. Naturalment, altre tipus de sabotatge, sempre que pues, no es posa en perill la integritat de les persones, etc., pues, per descomptat també em semblen perfectes, no? Sempre que s'estan destruint aparells o coses o armes que estan fent-se servir per a fer guerres. A nosaltres ens sembla perfecte. Què passa és que el sabotatge que nosaltres faríem seria un sabotatge en el que nosaltres assumiríem d'alguna manera que nosaltres hem fet això. No seria un sabotatge. Precisament per a potenciar més això de atraure l'atenció, per a poder dir certes coses, no? Que normalment no són escoltades. I això seria el sabotatge, un poc, que sabotatge no violent. Sí, jo crec que això és possible, perquè quan estem parlant nosaltres de no violència, normalment estem parlant de, en quant a les accions, estem parlant de no violència cap a les persones, no? O no posar en perill la vida o la integritat física de les persones. No estem parlant de que en principi no es puga trencar una tanca o no es puga desmuntar no sé què. Nosaltres estem parlant d'això, quan parlem d'acció no violenta. I per tant, pues, el sabotatge d'aquest tipus pues, és perfectament assumible i em sembla perfecte.
Clar, és que jo la recordava, per exemple, la manifestació, la contracimera que es va fer a Estrasburg l'any passat, allà a la frontera a França, a la frontera amb Alemanya, que era el 60è aniversari de l'OTAN. Aquest 19 i 20 de novembre a Lisboa, a Portugal, serà la 61a edició. I segueix sent important perquè també hi haurà aquest nou pla estratègic que presentaran els generals i tots els estudiosos i acadèmics militars de l'OTAN, i també pel que fa doncs, a l'estratègia a Afganistan, si és que això es pot dissenyar doncs, realment no sobre la marxa, sinó des d'un despatx. Però bueno, el que anava a dir respecte a Estrasburg és que quan es va tornar va haver-hi, almenys en un espai que jo vaig doncs, ser present, bastanta denúncia a aquest Black Bloc, que el que fa és enfrontar-se amb la policia per visualitzar d'alguna manera doncs, el seu descontentament i per senyalar a les accions repressores que, com és el cos de la policia. És un enfrontament que no deixa de ser un joc, ni més ni menys, però amb l'espectacularitat que té avui, perquè el seguiment mediàtic doncs, és molt potent. Aleshores, jo el que anava a dir és, jo ho vaig dir en aquell moment, ens hem d'acostumar a compartir espais amb gent violenta. Això no vol dir que estiguem d'acord amb alguns mètodes o amb la majoria de mètodes d'aquests grups. Aleshores, a Lisboa haurem de fer soroll i és possible que també ens trobem amb la mateixa situació. No ho sé. I aleshores la pregunta és com podem fer difusió nosaltres amb la força que té aquest espectacle del foc de joguina, diguéssim, com pot ser doncs, una barricada mal posada amb una manifestació micro al costat doncs, tot aquest macro pues, aparell repressor i bel·licista com és l'OTAN, no?
Sí, és complicat i jo no ho sé, no tinc la resposta per a això, perquè jo vaig estar a Estrasburg també i clar, per mi va ser molt impressionant la situació d'ocupació pràcticament militar de la ciutat per part de les forces de policia i de l'exèrcit, etc., com la pues la pròpia batalla campal, no?, que es va desenvolupar ahí. I és realment difícil perquè hi ha una... Jo ho he analitzat i crec que hi ha una mena d'aliança molt curiosa entre els mitjans de comunicació, la policia i també pues els grups autònoms que fan servir la tàctica del Black Bloc, no? O sigui, hi ha una aliança perquè... I és molt difícil de trencar aquesta aliança perquè fora d'això estem els demés. Els que anem a la manifestació, els que volem una protesta pacífica, els que volem eixir de la protesta amb les piles carregades i no amb sensació de por i amb sensació de pues això, amb males vibracions, no? I clar, això és molt, molt difícil perquè, o sea, la policia necessita que el Black Bloc pues creme i destrosse coses, i els mitjans de comunicació pues també, perquè si no tenen unes imatges meravelloses de coses cremant i coses trencades, etc. I els Black Bloc també els va bé perquè pues, que eixen els mitjans i la seva protesta. O sigui, és molt difícil trencar aquesta dinàmica, aquesta aliança. I nosaltres només tenim pues, el que hem fet servir també a Estrasburg i el que anem a fer servir també a Lisboa, és l'acció directa, és la desobediència civil i és pues, bueno, dins de les nostres limitades forces i capacitats i influència pues, tractar un poquet de transmetre les coses que volem dir a través de les nostres eines, que jo crec que són eficaces. El que passa és que és un entorn molt diferent del que estem acostumats a actuar, no? Perquè, per exemple, nosaltres fem així la inspecció ciutadana a la base de l'OTAN i nosaltres controlem la situació, sabem el que va passar, sabem qui ve, més o menys, sabem que no va, no sé, ningú es va posar allà a botar-li foc a la base. Però en Estrasburg no passava això i, clar, nosaltres fèrem un bloqueig, participàrem en un bloqueig internacional de centenars de persones en tres punts diferents i finalment pues si tu llegis els diaris, sí, però fins i tot els mitjans alternatius pues fa dona la sensació de que no va passar res més que les flames i l'hotel cremant, etcètera. I això, no sé, jo no sé com trencar-ho, és difícil. El que es va fer en altres ocasions és separar els dies, un dia per a l'acció més, com s'anomena de quan en quan, més militant, i un altre dia per a l'acció no violenta, per a l'acció més participativa, etc, etc. I això va funcionar altres vegades, però a Estrasburg no va funcionar, perquè sobretot, i això és una, això també s'ha de dir, és que normalment quan es pren una decisió democràticament i assembleàriament s'hauria de respectar, i en Estrasburg no es van respectar les decisions assembleàries sobre els espais de protesta i sobre els moments de protesta.
Molt interessant. I això sí que seria un apunt molt, molt interessant, perquè el campament internacional de resistència i a Estrasburg doncs realment van haver-hi assemblees i va haver-hi participació de tots els grups, i seria molt interessant fer la valoració dels portaveus, els representants doncs d'aquestes assemblees a priori horitzontals, però o com dius amb aquestes doncs curioses decisions que es van prendre doncs, sense que estiguessin consensuades, i amb el resultat que va tenir després. Però bueno, Carlos, ho haurem de deixar per un altre dia, perquè ara anirem a parlar de Rota, de la marxa a la base de Rota. No sé si vols compartir algun altre missatge. Jo ara, després de que ens acomiadem, posaré un petit tema que té un àudio gravat de l'any 2001 de Gènova, quan em sembla que era el G8, no?, que es va trobar a Gènova, allà a Itàlia, i va haver-hi unes manifestacions i una repressió molt forta, inclús amb un mort, una persona morta a mans de la policia, i el missatge, pues, simplement la cançó m'agrada pel missatge. Allò del el poble unido jamás será vencido, pues, és que semblaria que hauríem d'estar tots units, i no vull fer bandera de la Unió una altra vegada, perquè cadascú doncs, no, l'hem de fer en xarxa i amb aquests consensos, precisament, no? Com dèiem, sense que ningú vulgui portar la bandera amb el seu color. Però bueno, ara posaré aquest tema per recordar això de Gènova, que també ho enllaçarem després amb la cimera, amb la contracimera de Portugal del 19 i 20 de novembre de l'OTAN. Això, Carlos, bueno, agrair-te la col·laboració, que hagis participat al programa, i aquest últim missatge per compartir amb aquí amb la gent de Barcelona, i també amb la gent de Dènia, també, perquè aquest programa doncs s'està escoltant també a través de Ràdio Mistalera.
Ah, molt bé, no ho sabia, m'alegre molt. Res més, no sé, que s'animeu, que us animeu a participar en les protestes de Lisboa, i res més. O sigui, jo no crec que es puguen repetir imatges i situacions i accions com les d'Estrasburg, perquè és un context molt diferent. Jo crec que serà que hi haurà unes protestes molt boniques, molt colorides i molt tranquil·les també, i pacífiques, i jo crec que anem a aconseguir que el missatge, la veu, no, de l'antimilitarisme i les crítiques a l'OTAN i a la seva política de guerra, pues que s'escolten.
Entesos. Moltes gràcies, Carlos, des de València.
Adéu, Jordi.
Vinga, salut. Thank you. Això era Rubén H, del seu disc Urgent Song, i aquesta lletra, ja ho he dit abans, ens parlava de Gènova, d'aquestes manifestacions que van haver-hi a Gènova l'any 2001. Deia El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, i aquesta gravació va ser el mes de juny de 2001, i formava part també d'un grup de migrants llatinoamericans que estaven a Gènova participant d'aquesta cimera. Vaig a posar una altra cançó del Rubén H, d'aquestes que posa la pell de gallina, i aquest senyor porta un barret i una harmònica. Potser us el trobeu algun dia. l'home del barret i l'harmònica, també de la guitarra, Rubén H., amb aquesta versió de Bob Marley, Is This Love. Gràcies, Rubén H. I ara anem a saludar, després de parlar amb en Carlos de Bétera, de València, anem a saludar en Jesús des de Cádiz. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias por colaborar con el programa Ones de Pau para contarnos pues cómo ha ido esta 25ª, esta marcha que tras 25 años consecutivos pues se hace aquí en la base aeronaval de Rota para hacer la denuncia. Tú eres el portavoz de esta marcha, ¿verdad?
Sí, soy el portavoz de la plataforma que coordina y organiza la marcha Rota.
También eres miembro de RANA, de la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía.
Sí, también soy miembro porque también pertenezco a Ecologista Nación, y Ecologista Nación pertenece a esta red antimilitarista y no violenta que hemos creado desde a primeros de este año, del 2000, no, antes, en el 2009. El 11 de noviembre del 2009 fue cuando se creó, hubo un encuentro en Córdoba de movimientos sociales alternativos, sindicatos. Y entonces de ahí salió pues, la necesidad de los grupos pacifistas, antimilitaristas y no violentos que había en Andalucía intentar empezar a organizarnos y a coordinarnos un poquito, porque estábamos un poco desperdigados. Entonces ahí nos juntamos, pues, como digo yo, viejas glorias con gente nueva. Y de ahí montamos la RANA.
Muy bien. Bueno, ¿y cómo ha ido esta marcha? Porque ha sido hoy mismo, este domingo 7 de noviembre.
Sí, ha sido esta mañanita a las 12 de la mañana salimos del puerto de Santa María aquí en Cádiz y bueno, pues en principio pensábamos, teniendo en cuenta que hacía dos años que la cosa estaba yendo a menos, pues ha sido una marcha bastante interesante de gente. Yo creo que unas 1,000 y pico personas han participado, cuando anteriormente llegábamos a 500 y 400 personas y este año hemos llegado a 1,000. Con lo cual, muy bien, porque últimamente habíamos tenido bastante discrepancia entre los organizadores y eso había hecho que mucha gente de, por ejemplo, el, vamos a llamarlo así, fracción, sector antimilitarista, pacifista, no violento, pues últimamente no íbamos, porque estaba un poco, no sé cómo decirte, estábamos como mosqueados un poco por la, bueno, por la dinámica de ciertos partidos políticos. Entonces, ante eso, pues, decidimos, pues, participar, pero mucho menos. Y entonces, este año hemos empezado a organizarlo antes y hemos empezado, aplazamos. Normalmente las marchas suelen ser en primavera, en abril o mayo. Y este año queríamos coincidir con el encuentro que hay en Lisboa, de la semana del 19 al 20, por ahí. Entonces queríamos hacer y hemos organizado y coincidido en dos marchas, la de Rota que hemos tenido hoy y la de hoy, que la vamos a hacer el 28 de también de noviembre.
Hoy 7 de noviembre ha sido la marcha a la base aeronaval de Rota en Cádiz, en la bahía de Cádiz, y el 28 también de noviembre será en la base aérea de Morón de la Frontera, que está a 50 kilómetros de Sevilla. Tenemos que recordar, para aclararlo, que tanto la base aeronaval de Rota como la base aérea de Morón no forman parte de la OTAN, digamos, ¿verdad? ¿Nos recuerdas brevemente que son bases de Estados Unidos?
Sí, estas dos bases, con más bases que había, la de Torrejón, la de Zaragoza, bases que había por ahí, y diversos puntos más, fue el acuerdo, el concordato y el convenio que se firmaron en 1953, que firmó Franco con Eisenhower. Fue el convenio en que España, pues cuando estaba empezando a salir del aislamiento, pues se echó en manos de los Estados Unidos para intentar conseguir un dinero y que poco a poco intentar entrar dentro de la política aliada occidental. Entonces ahí se firmó ese convenio y de ahí entonces se empezó a construir la base de Rota, la base de Morón. Entonces son bases que en principio, aunque por el papel se dice que son bases que son compartidas bilateralmente entre Estados Unidos y España, pues a fin de cuentas quien mandan estas bases y quien tiene todo el papel son los Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, luego entraremos un poquitín más a quizás pues a detallar la, a describir brevemente la, la función militar que tienen estas dos bases, pero me gustaría también antes comentar o que nos comentes cómo ha ido también esta jornada internacional desobedeciendo a la OTAN que se ha hecho el día 6 de noviembre, ayer sí, sábado, sí. Aquí en Cádiz también, en el IES Castillo de Luna. ¿Esto es un instituto, sí, digamos?
Sí, es un instituto, vale. Un instituto que hay en la Villa de Rota, porque uh-huh. Rota es una villa, no sé por qué, pero se llama así, Villa de Rota. Uh-huh. Y entonces ahí, pues, lo hemos hecho en el instituto, en el IES Castillo de Luna, que está en Rota, en la calle Navalca.
Uh-huh. O sea, un fin de semana completo, ¿no?
¿Cómo?
Fin de semana completo.
Sí, bueno, lo teníamos también, ya teníamos, desde la rana, cuando decidimos que íbamos a hacer las jornadas, estas jornadas también iban un poco orientadas también para todo el tema de lo de la marcha Rota, de la marcha Morón, y luego el ir hacia Lisboa, que iremos el día para la manifestación del día 20. Uh-huh. Entonces ahí pues queríamos un poquito que estuviera un debate, y por eso lo hemos llamado jornadas internacionales, con ponencias, talleres, proyecciones, donde ahí han participado pues diversas personas. Por ejemplo, la primera ponencia la presentó Víctor Lima, que es de la plataforma antiguerra, antinato, que, bueno, Pagán se denomina, uh-huh. Que es de Portugal.
Sí.
Luego hicimos una experiencia de diversas luchas contra instalaciones militares aquí en el Estado español. Pues, por ejemplo, han venido compañeros de Chinchilla en Albacete, luego ha venido un compañero del campo de tiro de Pájara de Fuenteventura, y luego ha venido un compañero de, bueno, este no es español, este es del Sáhara marroquí, que es de una base militar que hay en Marruecos, que se llama la base militar de Tantan, uh-huh. Que actualmente es una base militar marroquí, pero que el objetivo es que de aquí al año que viene se convierta en una base estadounidense en territorio marroquí.
Uh-huh.
Luego estuvimos por la tarde, hemos hecho unos talleres, contando unos compañeros de Bélgica, experiencias que tuvieron ellos de las acciones violentas que realizaron con el tema de la OTAN. Muy muy interesante, varios vídeos y experiencias sobre acciones no violentas. Y luego ya a última hora, lo que pasa es que el horario lo cambiamos, lo pusimos por la mañana, antes de esto, la necesidad. Hablando una mesa redonda un poco, hablando sobre la situación de Rota, la situación de las marchas, por dónde van las marchas, por dónde tienen que ir, los problemas que hemos tenido, y entonces más o menos será.
Ajá.
Entonces pues eso han participado bastantes personas,
sí.
y luego esa gente pues al día siguiente nos hemos ido y nos hemos vuelto a ver en la marcha Rota.
Muy bien, bueno, podríamos incidir un poquito más en este recorrido que estamos haciendo. Hemos empezado en Valencia, en la base de la OTAN de Vétera. Ya hemos visto el papel importante que tendrá a nivel estratégico militar a partir de 2011 respecto a la guerra en Afganistán, con un comando pues dirigido pues por esta base de la OTAN en Vétera. Habrá que confirmarlo. Lo hemos estado comentando con Carlos de Valencia. Luego también, ahora en Rota estáis, parece que pues con más fuerza que en otras ocasiones, o con un mensaje más claro quizás, con esta desvinculación, si no he entendido mal, de los partidos políticos. ¿Y cómo llegamos a Portugal? Jesús, ¿cómo llegamos a Portugal para hacer esta denuncia de la OTAN, este gran aparato político militar, esta organización tan inabastable, ¿no? Realmente, pero con tanto poder y realmente pues con toda la inseguridad que crea con sus políticas y sus guerras. ¿Cómo llegáis desde Andalucía, en el sentido metafórico, a hacer esta denuncia y a visibilizar pues de una manera clara alguna brecha para cambiar el curso de esta maquinaria de guerra que representa la OTAN y los países miembros como España, claro?
Ya. Nosotros, bueno, en esto, como tú has dicho, esta es la 25 marcha, ya son 25 marchas que hemos hecho. Puede que haya habido, empezamos en el 85, 86, puede que haya habido, creo que ha habido un año o dos años donde no se celebró esa marcha, porque uh-huh. coincidieron jornadas en Madrid de la OTAN, y entonces preferimos no hacer la marcha para luego asistir a estas jornadas anti-OTAN que había en Madrid.
Uh-huh.
Y esto, fundamentalmente, todo este movimiento, el movimiento este en concreto, este de las marchas, del tema de la OTAN, Esto coincidió con, desde el año 82, cuando pues el Parlamento español, el Calvo Sotelo, decidió pues que España tenía que estar en la OTAN. Entonces nos metieron en la OTAN y de ahí empezamos una campaña general que al principio estaba apoyada por el PSOE, por muchos partidos de izquierda, de la necesidad de salir de la OTAN. Y de ahí, pues, bueno, estuvimos al principio presionando. Cuando ganó el gobierno de Felipe González en el 82, ganó las elecciones, pues cambió radicalmente de postura y entonces ya planteó que de entrada a la OTAN sí. Entonces ahí fue la, bueno, como en todo el estado, pues hicimos una campaña a nivel, yo creo que en general, de todo el estado y de todas las comunidades y todas las nacionalidades, estados y naciones y todos los pueblos de esta gran torre de piel de toro. Bueno, y de ahí decidimos pues plantear la necesidad de conseguir un referéndum. Bueno, lo perdimos en el 86. Y de ahí nosotros seguimos planteando la necesidad de que había que seguir luchando contra la OTAN.
Perdona, Jesús, en Cataluña y Canarias, si no me equivoco, el referéndum salió que no.
Pero aquí se suma todo.
Sí, sí, claro, claro.
O sea, y creo que en Euskadi también, pero aquí, sí, a fin de cuenta, aquí la España está de todos. O sea, nos guste o no nos guste, aquí sumas todo. Y suma y gana y pierde. Y aquí pues perdemos.
Bueno, permítame que hagamos un salto, Jesús. ¿Cómo veis ahora? Porque, bueno, el trayecto histórico pues será largo, pero ahora, sí, al menos en este último año, estos últimos años, o al menos desde la invasión de Irak, ¿cómo ves esa estrategia que estáis llevando a cabo vosotros?
Yo te decía, no te iba a hacer una historia, te iba a decir solamente que empezamos a luchar con el tema de la OTAN y que pensábamos que uno de los temas fundamentales de la lucha contra la OTAN era el tema de las bases militares. Claro. O sea, que la representación que teníamos en eso, y entonces por eso nos planteamos la necesidad de seguir luchando contra el tema de las bases. Y eso lo hemos seguido, y yo creo que es una cosa lo que tenemos muy clara. En estas jornadas internacionales que antes he comentado, hemos vuelto a insistir de la importancia de seguir luchando contra las bases militares. Claro. Y entonces, y luchar contra las bases militares era luchar contra la OTAN. Sí. Y por eso vemos como un acto único, unitario y global, y que es unido uno con otro, de que tenemos que estar en Lisboa el día 20. Es que es una cosa fundamental, es algo que la OTAN no fue una lucha de un estado, de un país o de quien sea, sino que fue una lucha de todo el mundo. O sea, contra la OTAN hay que luchar por el lado. Y ahora le ha tocado la desgracia, a los portugueses, a los que están en Lisboa, de que se van a ver la cara a todos los presidentes militares de la OTAN. Y entonces, pues, en Sevilla hace como creo que 3 años hubo una reunión de la OTAN y que hicimos también manifestaciones y cosas de estas, pues ahora aquí hay que ir a Lisboa a hacerla. Sí. Y entonces, fundamentalmente, el papel de que consideramos de la importancia, por eso el compañero que ha venido de Pagán, de Lisboa, nos lo ha explicado, sí, y por eso hacía la importancia él, que nos llamaba a asistir a Lisboa como una cosa necesaria y fundamental para ayudarles a ellos, a los portugueses, a tirar para adelante, y la necesidad de unir nuestras luchas, las luchas que tenemos en cada población pequeñita, en cada lucha contra cuartel, en cada lucha contra lo que queramos, de cara fundamentalmente a presionar para intentar que la OTAN algún día desaparezca.
Muy bien, esto es el 19 y 20 de noviembre de este año 2010, evidentemente.
Sí.
Y déjame hacer una valoración, a ver si me equivoco o qué te parece. ¿Es posible que esas campañas que había en los 70 o incluso en los 80, de ni yanquis ni bases y esa lucha contra las bases norteamericanas aquí en el territorio español fuera más fuerte que la que hay ahora contra las bases de la OTAN? Eso es una, no sé, ¿podría ser que estemos haciendo menos ruido o que nos preocupe menos, digo, hablando en general, ¿no?, a los españoles, a los catalanes, a los andaluces? ¿Puede ser que nos preocupe menos las bases de la OTAN que las bases norteamericanas? No lo digo por vosotros, que lleváis 25 años
viendo la base derrota y todo esto, ¿no?
Y también estáis apoyando pues esta campaña de noviembre caliente antimilitarista con la cumbre y la contracumbre de Lisboa. Pero ¿es posible eso? ¿Que la OTAN se lo monte muy bien para colarnos todos estos goles y todas estas bases que ya se han ido implementando mientras las yanquis siguen como estaban, pero no ha despertado tanto en Renault, tanta denuncia eso? Sí. Bueno, Andalucía, ¿cómo es al menos? Cuéntanos de, en Andalucía,
¿cómo
lo ves?
Sí, bueno, yo, bueno, Andalucía, te digo que, por ejemplo, te he hablado hoy de 1,000 personas o mil y pico personas.
Eso,
¿eh?
Es mucho.
A lo mejor. ¿Qué? Sí, sí. Que a lo mejor saben que, pero te, me refiero que, bueno, que en marcha a rota hemos llegado hasta 35.000 personas, coincidiendo con las guerras, con la guerra de Irak o el conflicto o la guerra de Yugoslavia. Hemos concedido a muchísimas personas. Y últimamente estábamos yendo menos personas a las manifestaciones. Y eso es yo creo que eso va unido no solamente el movimiento, vamos a llamarlo pacifista, antimilitarista, sino que yo creo que en general todo el movimiento, pues bueno, porque yo creo que el comecoco de la tele, el comecoco del sistema, el sistema que tenemos capitalista, pues lo que hace cada día, pues va absorbiendo mucho más todo lo que planteamos. Y entonces, por ejemplo, tenemos grandes, por ejemplo, cuando planteamos el tema este, nuestras grandes luchas que tenemos contra las bases o contra, por ejemplo, contra la industria militar, nos encontramos enfrente, por ejemplo, con todos los sindicatos, ¿eh? Porque plantean de que estamos quitando trabajo y empleo a gente que está allí currando en una fábrica o en una base. Entonces eso no lo echan en cara, o sea, de que nosotros queremos es quitar y seguir indagando más y metiendo más el dedo, por decirlo así, en la crisis que ellos tienen. Entonces, ¿por qué queremos luchar contra las bases? Que eso es quitar, pues si en Rota hay 1,000 y pico personas trabajando, pues queremos echar 1,000 y pico personas a la calle. O sea, que ese es el argumento.
A ver,
Jesús... Y eso, en este momento llega mucho más a la gente, ¿eh?
Muy bien. Bueno, coméntanos, por ejemplo, el despilfarro económico del nuevo buque de guerra, Juan Carlos I, en tiempo de crisis. Este es el titular de uno de vuestros comunicados que sale desde la Casa de la Paz.org, donde la red antimilitarista y no violenta de Andalucía, RANA, pues se juntan con otros colectivos para... pues luchar contra toda esta escalada de militarista a muchos niveles, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es eso, es este buque de proyección estratégica, que quiere decir que es un buque de guerra, no es un buque defensivo, sino que es un buque para hacer la guerra a Allende de los mares, y bueno, lo habéis dicho muy claramente, ¿no? No tiene un carácter defensivo este buque, sino de ataque. Sus misiones son asaltos anfibios con infantería de marina, fuerzas del ejército de tierra, etcétera, proyección de fuerza aérea con portaaviones, etcétera. Bueno, esto lo estáis difundiendo de alguna manera como muchas otras cosas, ¿no?
Sí, sí, no, pero somos conscientes, yo soy consciente, llevo mucho tiempo en esto, de que eso no llega a casi nadie. O llega a cierta gente, llega más o menos a las personas que están comprometidas, a los activistas o a la gente que tiene una cierta conciencia. No llegamos al resto de las personas. Entonces, que luego son, es decir, que si cuando ha habido unas grandes movilizaciones de varios miles de personas no conseguimos llegar más, llegamos a unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que eso no, primero, eso no tiene que significar que lleguemos a 500 o lleguemos a 100 o lleguemos a 5.000, eso hay que seguir igual. La lucha, como dice el otro, la lucha continúa. En eso estamos para adelante. Pero que el planteamiento nuestro es que eso hay que darlo a conocer. Y hacemos esos comunicados, como por ejemplo, vamos a sacar pues la noticia que ha salido hoy en la prensa de aquí de Andalucía, y en concreto el diario de Sevilla, donde el A440, avión maravilloso de lujo que se está construyendo, avión militar perfecto en la factoría de Airbus de Sevilla, bueno, pues los países que lo están metiendo dinero a punta pala, bueno, pues van a poner 3.500 millones más de los 11.000 de sobrecoste que tiene el programa. Y no van a reclamar ninguna indemnización por los retrasos que ha habido. Es decir, estamos hablando de que de la noche a la mañana otros 20.000 millones de euros, no sé qué está costando el avión, ahora se meten 3.500 millones y por otro lado el gobierno reduce e intenta que los, bueno, intenta no, sino que ha conseguido, de que el 5% del sueldo de los funcionarios se quite y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el gasto militar no se reducirá, sino al contrario, será para adelante. ¿Por qué? Porque la industria militar necesita. Ahí existe, yo lo que me enteré, el tema de Grecia, ¿no? Grecia que, con la crisis que tiene, el gobierno Papandreou decidió hacer una reducción de un 10% del gasto militar, y Alemania e Inglaterra le han dicho que nadie a la China. Se puede reducir todo menos eso. Porque a quien le compra el armamento es a ellos. Han dicho, señores, ustedes pueden reducir lo que queráis, pero el gasto militar no, porque el gasto militar me lo compráis a mí. Uh-huh. Entonces, claro, eso es la contradicción, sino que es lo que existe el tema. Entonces, eso es una cosa que yo creo que, por ejemplo, también en esta jornada hablábamos de que de un tiempo a esta parte todo el tema de educación por la paz y esto, y lo habíamos dejado como abandonado, pensando que como eso lo hace el sistema, ya, en los colegios todo el mundo, es una cosa que está ya todo el mundo, pero si no, vemos conveniente que tenemos que volver otra vez a incidir en esos temas,
punto clave.
Es mucho más importante.
Total. Sí. Ahí está la educación desde la base, pero claro, eso es un camino muy largo.
Ya. Bueno, pues.
Pero bueno, también la agenda estratégica también tiene que ser a largo plazo, claro.
Claro, hay que unir eso, hay que unir las acciones no violentas de desobediencia civil, hay que unir manifestaciones como la marcha rota, yo creo que hay que unir todas las cosas, lo que hacer en Vetera por un lado, lo que hacemos aquí, lo hacen en otro lado, lo que queremos hacer el 19 y 20 allí en Lisboa. O sea, creo que son las cosas que tenemos que poquito a poquito para ir creando un sentimiento y bueno, y oponernos a eso, a este gran poder militar que tenemos aquí encima.
Muy bien, recuérdame, Jesús, ¿a qué astillero te referías ahora astillero, ¿a qué fábrica te referías?
Bueno, en Sevilla hay una fábrica que es Airbus, Airbus de lo que antiguamente era Casa, que era la ADSS, que es una empresa mezcla estadounidense europea fundamentalmente, que están haciendo un avión militar que es el A-440, un avión que, bueno, pues que un avión que tiene, bueno, que es muy grande, por decirlo así, que tiene gran capacidad de llevar tropas y llevar armamentos, Y entonces es uno que lo están pagando pues Alemania, Francia, España, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Turquía, Y entonces tenía un coste ese avión, entonces cada vez veía que el avión no avanzaba. Y entonces el fabricante Airbus planteó la necesidad de que los gobiernos, que en teoría van a comprar ese avión, que invirtieran esos 11.000 millones de euros, en sobrecoste que les había salido de caro. O sea, que si querían acabar el avión, tenían que invertir 11.000 millones.
Ok. ¿Es la fábrica EATS?
Sí, de Sevilla.
En Sevilla mismo está.
En Sevilla mismo, sí.
Muy bien. Precisamente antes yo hacía un apunte.
¿Qué hicimos? Mira, en el blog de La Rana, en la página, un comunicado, hicimos una acción, La Rana, creo que fue la primera o segunda acción cuando nació La Rana,
sí.
Que estuvimos allí en la puerta del Airbus militar, allí con pancartas, oponiéndonos a, llamando la atención sobre el tema del gasto que tenía el A-440.
A mí me parece que esta línea, digamos, esta línea de lucha focalizada en las fábricas tiene que ser ya un poco una necesidad, porque no lo estamos haciendo o no estamos teniendo repercusión, y habría que incidir un poquito más en eso. Y tú nos das el ejemplo ahora de Sevilla como sí que lo estáis haciendo, y teníamos que seguir el ejemplo. No sé, el tema este de la denuncia del complejo militar industrial pues puede ser una baza, porque la denuncia de la guerra pues parece que no llega, parece que no estamos siendo capaces de hacer esa difusión y crear esa empatía con las víctimas de las guerras, que tampoco están tan lejos, pero que no están en nuestro país. Y bueno, podría ser pues eso, una baza, enfocarnos un poquito más con las fábricas de armamento. Y luego, pues como decíamos antes también con Carlos, pues a jugar a esa base también del sabotaje, aunque sea simbólico o no, en estas mismas fábricas. No sé, nos quedan 8 minutitos de programa, que terminamos a las 12:30. Jesús, portavoz de la marcha de Rota, no sé si quieres comentarnos algo más para pues, terminar.
Sí, bueno, pues hombre, que primero agradeceros el que he podido hablar aquí con ustedes en estas horas.
¿Nos puedes hablar de tú, Jesús?
Sí, sí.
No, pero estamos lejos.
Es la forma de hablar que tenemos nosotros,
Sí,
eso del usted lo usamos mucho en Andalucía. Mira que yo no soy andaluz, pero llevo ya 30 años aquí. Pero eso el ustedes se dice como para hablar con el mundo. O sea, que eso no es normal. No es futearse, sigue futeando a la gente. Entonces, el tema, yo creo que eso es importante. Yo creo que es necesario que esto exista. Y yo creo que lo que quería remarcar, aparte de invitar a todas las personas a que se incorporen al grupito particular que tengan en cerca de su casa, de su barrio, que sea pacifista, antimilitarista, que se enfrente a todo lo que está pasando, eso haría un llamamiento. Bueno. También haría un llamamiento, bueno, pues que el que quiera informarse con nosotros, bueno, pues que tenemos un, bueno, una, el tema de la a través de Stretching y Media podemos, pues, se puede acceder a información, o a través de la página www.lacasadelapaz.org, uh-huh. También puede haber información de quien quiera, sobre lo que estamos haciendo, y sobre todo también que lo que hemos visto que es necesario es intercambiar experiencias, que no estamos solos, que los de Vetera están en Vetera, no estamos aquí, que existe la lista del MOC, sí. En el cual mucha gente estamos también allí, y contactar y ver un poquito y hacer lo que estamos haciendo, y yo creo que eso es lo que quiero que... Y luego una cosa importante es que todo el que pueda que vaya a Lisboa el 20 a la manifestación,
Muy bien, a ver si llenamos esos autocares que se están preparando.
Sí, sí.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias por colaborar con el programa Unas de Pau y hasta la próxima. Un saludo desde Barcelona.
Gracias.
Gracias, Jesús.
Nos vemos.
Chao.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Amb aquests tribalistes estem a punt d'acabar el programa d'Ones de Pau, que s'admet els diumenges d'11 a 12 i mitja de la nit i en redifusió els dimarts a les 11 del matí. Avui hem parlat amb en Carlos de València, que ens ha explicat aquesta acció directa, no violenta, a la base de l'OTAN de Vétera, de València, a la base Jaime I. I també hem parlat amb en Jesús, que és portaveu i membre de la red antimilitarista i no violenta d'Andalusia, RANA, que ens parlava d'aquesta marxa, aquesta 25a marxa de Rota, de la base aeronaval de Rota. En aquest cas, una base yanqui, la de Vetera és de l'OTAN, també yanqui perquè són els que estan al comandament, són els caps del comandament de l'OTAN, tot i que forma part de l'Aliança Atlàntica, en aquest cas. I el programa d'avui estava enfocat en aquesta cimera de l'OTAN del proper 19 i 20 de novembre a Lisboa, a Portugal. En farem difusió les properes setmanes i anem a escoltar un àudio de Portugal abans d'acabar que ens anima a participar d'aquesta contracimera. Amb això ens acomiadarem i tornem el proper diumenge. Si voleu contactar amb el programa, teniu el blog per escoltar els programes i per enviar-nos correus i per veure també les diferents formes de contacte a la capçalera, al sumari d'aquest blog. onesdepau.contrabanda.org. Us deixo sí ara amb la veu dels companys antimilitaristes de Portugal. Fins la propera setmana. Gràcies per acompanyar-nos. Seguiu a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada i per internet a contrabanda.org. Gràcies. Fins la propera.
Nos próximos dias 19 e 20 de novembro teremos em Lisboa os senhores da guerra, aqui, neste local. Estarão reunidos na cimeira da NATO, que discutirá o novo conceito estratégico da Aliança Militar. Este novo conceito estratégico define o que será o rumo da Aliança Militar nos próximos 10 anos. O rumo, é claro, é o rumo da Guerra Infinita. Nos documentos preparatórios, que são públicos, que existem muitos documentos secretos, os que são públicos permitem deslumbrar três eixos fundamentais deste novo conceito estratégico. O primeiro é o cancelamento do programa de desarmamento nuclear. Portanto, a política do nuclear continuará. Teremos também a continuidade do sistema de defesa antimíssil que estará instalado no coração da Europa. Em segundo lugar, continuaremos com a escalada ao armamento militar e às despesas militares. Aliás, o Tratado de Lisboa abriu porta a que os Estados-membros se comprometessem e participassem nesta despesa que é o orçamento militar e que atinge tantos milhões de euros. Em terceiro lugar, o novo conceito estratégico define o que é a nova Aliança Atlântica, ou seja, deixa de ter um caráter defensivo e passa a ter um caráter ofensivo. Nós achamos que a NATO e o novo conceito estratégico são as ameaças à paz e à estabilidade. Estaremos em Lisboa a protestar contra esta cimeira. A contracimeira acontecerá em Lisboa, no centro da cidade, a alguns quilómetros daqui, e reunirá todos e todas aqueles que têm voz e que querem e que acham que a cimeira da NATO representa a hegemonia imperial sediada em Washington e a continuidade da guerra. E, portanto, todos estarão convidados a participar nas iniciativas. Teremos uma conferência internacional no dia 19 no Liceu Camões, com vários oradores a nível internacional. Teremos uma grande manifestação no sábado, dia 20, às 15 horas no Marquês, e no domingo uma Assembleia da Paz também no Liceu Camões, onde convidamos todos os ativistas e movimentos a participar para terem uma palavra contra a guerra. O povo português e o povo europeu estão fartos de pacotes de austeridade e da brutalidade social que a crise económica arrastou. O povo português e os povos europeus não aceitam mais despesas militares. Em Portugal foram gastos 1.000 milhões de euros em dois submarinos, 200 milhões de euros em aviões em segunda mão comprados à Holanda, aviões militares, 75 milhões de euros foram gastos este ano em missões de guerra de Portugal no estrangeiro e, portanto, nós não aceitamos esta escalada de corrida ao armamento num tempo que nos dizem de austeridade e de aperto do cinto. E, portanto...
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Álore, álore!
Ones de Pau, a Contrabanda FM.